Comencem aquest ple ordinari. Com és habitual, si hi ha alguna persona que vol prendre la paraula, vol dir alguna cosa, sí? Endavant.
Hola. Val. Bé, bona nit. Soc en David Codina, un veí de Can Giral, i vinc a posar-vos en coneixement uns punts que em plauria que tinguéssiu en compte. Avui estic aquí sol, però almenys amb el consentiment de tres veïns més, amb els quals he pogut parlar. Amb els altres encara no, ja que ens ha agafat per sorpresa la lectura del punt 6 del ple d'avui. Perdoneu, però nosaltres no hi estem gaire basats. Bé, som-hi. Fa uns mesos l'àrea tècnica va presentar als veïns dels dos sectors, si no recordo malament era el P13 i el P16, però pot ser que m'equivoqui amb els números i les lletres, el projecte per construir el Museu del Bosc i ordenar en un futur el pla dels sectors de la zona de Can Giral. Però en cap moment ens van dir, de paraula, perquè no el dibuix potser sí que hi era, però nosaltres tampoc som entesos, que hi hauria canvis d'ubicació a la rotonda que ha d'unir els dos sectors i que aquesta passaria a ubicar-se just en l'únic lloc on hi ha dues, en un dels pocs llocs que hi ha dues vivendes. Evidentment les vivendes no es veuen afectades, però sí els terrenys. Va ser quan un veí va veure el dibuix del projecte que ens vam adonar d'aquest fet. Dies després ens van rebre a l'àrea d'entorn de l'Ajuntament a petició d'alguns veïns i ens van explicar com els tècnics pretenen que quedi la zona. La modificació que es pretén fer només afecta en primer moment a dos veïns, però a mig termini afectarà tots els que vivim allí. Doncs el canvi de la situació de la rotonda, que en un principi anava situada més al nord, més amunt, i comptava ja amb l'acceptació de tothom, vaja, i de tots els veïns, de fet està marcada. Doncs aquesta rotonda nova indicarà per on passarà la via principal que connectarà amb el turó de la Mare de Déu. Això a priori implicarà més expropiacions a veïns que actualment hi fem la nostra vida. Això pot semblar llei de vida i mira, si ens toca, doncs ens toca, però si només som 8 veïns a la part de dalt i la resta són parcel·les buides, no seria més lògic prendre terrenys d'on no s'hi fa vida? No seria una bona mesura tenir en compte les famílies dels veïns que ja hi vivim i que les futures vies principals no haguessin de passar pel que avui són les nostres llars? Des de l'àrea tècnica de l'Ajuntament, en una segona visita, se'ns va dir que se'ns diria alguna cosa i encara, bueno, no ha passat. Per aquest motiu, 6 veïns hem donat poders a un advocat per representar-nos. Aquest ho va comunicar a l'àrea tècnica de l'Ajuntament, però tampoc li han comunicat res. Ens comenta que si no hi ha voluntat política per resoldre-ho, haurà d'esperar l'aprovació provisional d'aquest ple i després demanar la impugnació. Per la nostra part, doncs ens agradaria que això no hagués ni de passar. De fet, nosaltres volem el Museu del Bosc o qualsevol equipament que faci créixer qualitativament Sant Celoni, però també volem que se'ns tingui en compte i per això us demanem que estudieu el canvi de la rotonda i que aquesta quedi al lloc on anteriorment estava planificada. I és tot. Gràcies.
Bé, David, en fi, m'ha sorprès el comunicat aquest que fas ara en el ple. Jo no tenia coneixement d'aquests fets. De fet, en la comissió informativa que fem abans del ple, el grup de la CUP va preguntar si teníem coneixement que algun veí doncs, estava disconforme amb això. Jo en aquest punt vaig comentar que no en tenia coneixement perquè no tenia cap coneixement de que hi haguessin hagut cap al·legació o hagués hagut alguna disconformitat. Vaig preguntar als serveis tècnics, sí que em varen comentar que alguns veïns del sector P13 havien anat a consultar-ho, que hi havia una afectació sobretot d'una de les cases, d'una part del terreny d'una de les cases, i els serveis tècnics en aquell moment el que em van explicar és que la ubicació de la rotonda, vist com es col·locava l'equipament on ha d'anar al Museu Europeu del Bosc, per les pendents i per les qüestions tècniques, en fi, no tenia altre marge de mobilitzar. Per tant, ja havien treballat tècnicament perquè l'afectació a nivell veïnal fos mínima. En fi, aquesta informació és d'aquesta setmana, jo la vaig intentar recollir, però tampoc, en fi, almenys a mi personalment, ningú se m'havia adreçat, ningú m'havia dit res, per tant no tenia cap altra informació d'aquestes característiques. En fi, després discutirem el punt i en tot cas veurem a veure el què. No sé si algú vol fer alguna intervenció. Sí.
Sí. Hola. Hola, bona nit a tothom. Mira, els parlo com a membre del Club Esportiu La Batllòria, un club que ja té 82 anys d'antiguitat. El cas que ens ocupa és el del camp de gespa de La Batllòria, Com fa poc es va constituir el nou govern i suposo que no tothom que és avui aquí sap del tema, els faré 5 cèntims que des del club hem viscut els últims 2 anys. Es va parlar d'uns diners que estaven destinats a la Batllòria i amb els quals es farien dues coses. Una seria el camp de gespa de la Batllòria, actualment de terra, i l'altra era posar el sostre a la pista de la Batllòria. Nosaltres com a club vam estar il·lusionats i esperançats. Ens van passar els primers projectes del camp, es van anar a mirar camps per tota Catalunya per veure quin tipus de gespa posar, es van anar modificant projectes, que si ara la grada coberta, que si els vestuaris, etc. etc. Han anat passant els 2 anys i els alcaldes, tant el senyor Castanyo com el senyor Deulofeu, en els sopars de final de temporada, tots els equips de totes les categories que formen el club van dir que el camp s'acabaria fent, que el camp es faria, que no ens preocupéssim que el camp s'acabaria fent. Recordo fins i tot una anècdota del senyor Castanyo que no volia veure més tirites en el dels nanos, no? Perquè clar, al ser el camp de terra. Doncs bé, ara a principis de setembre vam tindre una reunió amb els actuals encarregats de l'àrea esportiva de l'Ajuntament per explicar-nos la situació actual del projecte, el com està ara, després de tot aquest temps. I com podem veure, tornem a estar aquí. Val. El projecte que durant 2 anys ens havien estat ensenyant no es podia portar a terme per diversos motius. La nova direcció de l'Ajuntament d'Esports es va comprometre davant de tots els directius de fer tot el possible perquè el camp de gespa de la Batllòria es faci realitat. I sí, dic de la Batllòria, no dic del club, val? Perquè el camp de gespa és gairebé una necessitat de poble, el poble de la Batllòria, els veïns de Sant Celoni. Avui, novament, el procés pel camp de futbol passa per un nou acte del ple. Els demanem des del club l'ajuda de tots per poder aconseguir que tots els nens i nenes tinguin les mateixes oportunitats, siguin del poble que siguin. Vale? Gràcies.
Bé, doncs si no hi ha més paraules, passaríem als punts del ple. El primer és donar compte de l'informe emès per l'interventor accidental d'avaluació de l'execució del pressupost de la corporació en el segon trimestre del 2015. Aquest és un punt que es presenta a cada ple. Com han pogut veure els diferents grups, doncs es compleix tots els criteris que té establert l'Estat en quant a complir criteris d'estabilitat pressupostària i tal. Per tant, si no hi ha cap comentari, passaríem al següent punt, que seria donar compte de l'informe emès per l'interventor accidental sobre la morositat de l'Ajuntament de Sant Celoni en el segon trimestre de 2015. Com es va explicar ja a la comissió informativa i s'ha pogut veure l'expedient, doncs, en fi, se segueix amb els temps mitjos de pagament, que estan per sota els 30 dies, que és el que estableix la llei, amb un promig d'uns 22 dies aproximadament. Molt bé, doncs passaríem al següent punt, que és donar compte dels informes de reparament efectuats per l'interventor accidental en els mesos de juliol i agost de 2015. També van ser comentats a la comissió informativa. Per tant, si no hi ha cap comentari per part dels grups, passaríem al següent punt, que és l'aprovació, si s'escau, de la sol·licitud de fraccionament del reintegrament dels saldos negatius de la liquidació 2013 en la participació municipal en els tributs de l'Estat. L'Estat fa una aportació econòmica en els municipis amb un sistema de càlcul que fan cada any amb les previsions de creixement que tenen previstes i a l'any següent avaluen el resultat real d'aquell any i fan un ajustament que en alguns casos acaba sent positiu, és a dir, que l'Ajuntament ha de rebre més diners dels que inicialment s'havia previst, i en altres ocasions és negatiu, com és en aquest cas, que s'ha de retornar poc més de 100.000 euros a l'Estat. L'Estat ens permet en aquestes circumstàncies demorar o aplaçar el pagament en 10 anys sense interessos, i això seria el que portaríem a aprovació en aquest ple. Sí, tots els grups hi estan d'acord, per tant, quedaria aprovat per unanimitat. Passaríem al següent punt, que és l'aprovació, si s'escau, del compte general de la corporació corresponent a l'exercici 2014. En fi, la comissió ja ho va debatre, ha estat a exposició al públic, s'ha pogut revisar tota la documentació. Per tant, si no hi ha res més... Sí? Mariona, de la CUP. Mariona Pasqual.
Gràcies, bona nit. Bé, nosaltres en aquest punt ens abstindrem per una qüestió molt senzilla. El pressupost del 2014 es va aprovar per Junta de Govern local un dilluns a les 8 del matí i no pel ple com habitualment, doncs normalment s'aproven els pressupostos. Llavors, bé, considerem que no són les formes de fer, que els pressupostos s'haurien d'aprovar en aquest ple i no per Junta de Govern, i per aquesta raó doncs ens abstindrem.
Sí, està equivocat en l'acte. No. Bueno, a l'ordre del dia, no?
Aquí no.
Sí? Ah, perdó, perdó.
Doncs en aquest cas votarem afirmativament.
Val, sí, sí.
Perdoneu la confusió.
Sí, sí, sí. Molt bé. Per tant, queda aprovat per unanimitat. Passaríem al següent punt, que és l'aprovació provisional, si s'escau, del pla parcial del sector P16, Residencial Institut, per la modificació de la parcel·la d'equipament situada a l'oest del sector. Aquest és el pla parcial al que abans s'ha fet referència. S'ha fet una modificació d'aquest pla parcial amb la finalitat i amb l'interès municipal de modificar el vial perquè permetés una parcel·la d'equipament que tingués continuïtat amb la zona exterior i la zona verda que queda colindant amb el que seria el TGV. No hi ha cap altra modificació, ni de sostre, ni de nombre d'habitatges, exclusivament es fa aquesta modificació que permet adaptar i tenir una parcel·la, un espai per l'equipament més ben ubicat, més ben situat. Així ho varen valorar els arquitectes i els tècnics, els experts que estaven valorant el Museu Europeu del Bosc, i per tant aquesta modificació es va fer amb aquesta finalitat. El pla parcial es va aprovar decret d'alcaldia i ha tingut un període d'exposició al públic en el que s'han pogut presentar al·legacions. No hi ha hagut cap al·legació presentada. Per tant, clar, nosaltres entenem que l'interès públic d'aquesta modificació ens porta a portar-ho en el ple. L'ordenació del sector P13, en el seu moment, en les reparcel·lacions i la reordenació, permet compensar les afectacions que puguin haver-hi, que és un tema que caldrà en el seu moment valorar, perquè aquest és una feina que no està feta, està per tant per fer, però qualsevol afectació viària o d'altres característiques, en fi, forma part del que se'n diu el pla de reparcel·lació, no? I aquí doncs, es compensen les afectacions que puguin tenir uns veïns o altres, que finalment qualsevol actuació d'aquestes en el que hi hagi habitatges, es fa un esforç important tècnicament perquè l'afectació als habitatges sigui la menor possible, però a vegades això no és possible com és en aquest cas. Per tant, si hi ha alguna intervenció per part dels grups.
Bé, bé, com comentaves bé la informativa, això, no, que ens va arribar aquesta informació i que en aquell moment doncs, no en disposava. Nosaltres el que demanaríem, i això ho comentàvem també el dia de la informativa, sí que han estat en exposició pública i de més, però sí que és cert i que creiem que val la pena deixar-ho clar, és que moltes vegades el llenguatge tècnic burocràtic que s'utilitzen sense mala fe, però també els propis tècnics i que els polítics acabem també a vegades adoptant-lo, ara parlant de compensació, afectació, reparcel·lació, jo fa, no sé, uns 4 o 5 mesos enrere, doncs a mi d'entrada aquestes paraules em posen la pell de gallina, bàsicament perquè no tinc massa la sensació de saber de què parlen. Llavors, sí que és veritat doncs, que els procediments tenen uns tempos, que es fan exposicions públiques i demés, però també és cert, i això és una de les queixes que sovint passen, és que l'Ajuntament, les diferents administracions queden allunyades justament per aquestes qüestions. Llavors, davant ara mateix doncs, aquest veí que en representa uns altres, doncs, que en el seu moment no van procedir com tocava amb les al·legacions, i ara ja m'estic posant jo amb aquest llenguatge, diem procedir, doncs potser estaria bé posposar que puguin tenir la informació que demanaven, encara que se'ls donés, doncs que puguin realment informar-se, estar-ne al cas, mirar si a nivell tècnic ha esgotat totes les vies i en tot cas portar aquest punt d'aprovació al finals de novembre. No sé com ho veuríeu.
Bé, podria fer una pregunta potser al secretari perquè crec que aniria bé per prendre decisions. El període d'al·legacions s'ha tancat. Hi ha possibilitats de tornar-lo a obrir o és simplement o seria un tema d'informació i de...
Es podria obrir un nou període d'exposició pública, no, és un termini mínim.
Encara, bé, en tot cas...
que és l'habitual sempre, perquè si no al final es va allargant, però bueno...
fi, entenc que aquesta podria ser una opció, és a dir, al final, si no es pot obrir un període en què realment es pugui presentar al·legació, probablement tampoc no té molt de sentit. En fi, podríem traslladar l'aprovació en el següent ple, donar temps en què els afectats doncs, ho puguin mirar bé, en tot cas, si volen presentar al·legacions, que les puguin presentar, i llavors doncs, valorarem, analitzarem i en tot cas en parlarem. Jo me sap greu doncs, que sigui aquí en el ple el primer contacte directe que tingui amb les persones afectades, no? Però bé, en qualsevol cas crec que aquesta és una possibilitat que almenys jo entenc que com a equip de govern doncs la permetríem.
Bé, nosaltres en el nostre grup també ens sembla bé, tot i que crec que els tècnics ben segur que són a estudiar, però sempre de vegades una segona lectura o no, o una, tornar a revisar una mica la possible petita variació que hi pogués haver i que afectés menys en aquest cas les parcel·les dels veïns, perquè em sembla que les vivendes no afecta cap, però si són parcel·les i que es pogués explicar una mica si afecta, amb què es pot compensar, no? Les compensacions cap on van o com es farien en el dia de demà que tirés endavant el P13. Nosaltres també ho veuríem bé.
A mi la veritat és que m'ha sorprès molt la situació d'això en aquest ple. No? Nosaltres havíem decidit de votar a favor perquè això és un punt que s'ha vingut discutint i parlant amb els plens, o sigui, lo del Museu del Bosch, el disseny de la reestructuració de lo que eren els carrers, la importància d'aquell carrer, la modificació de la rotonda. Llavors, que s'havia parlat a tots els veïns del P16, bueno, P13 potser concretament jo no m'havia adonat que la rotonda potser les afectava, no? Però sempre parlaven del P16 i a aquestes altures després de no sé de quan parlem ja d'això, més de 2 anys que sortia aquest debat quan ja se va aprovar el ple, com a mínim sobta, no? Sempre s'ha dit que s'havia parlat amb tots els propietaris, que s'havien revisat tots els punts, sobretot es parlava de la redistribució dels carrers del P16. Jo l'únic que dic que investigar una mica què ha passat, perquè la veritat és arribar a un ple després de tants plens que hem parlat d'això, de tantes exposicions, de tantes mostrar plans i modificacions, com a mínim sobta arribar a aquesta situació a dia d'avui. Buscar una mica que no torni a passar, que si una persona o uns veïns estan afectats no tinguin coneixença de lo que realment es va a fer als terrenys que tenen. Això no ho veig gens clar. Això és el que demanaria. Revisar la situació envers no solucionar lo dels veïns, sinó que ha passat internament o que consideracions s'han tingut en compte per arribar a aquest punt, al ple.
Bé, en fi, la valoració personal que faig, és dir, entenc que al final és important que qualsevol persona afectada pugui almenys per escrit i de manera formal presentar les al·legacions o el que consideri dient. Jo no en tenia coneixement, no en tenia coneixement, aquesta és la realitat, segurament no hauria fer bé la meva feina, és possible, però en qualsevol cas jo no en tenia coneixement. Se'm va preguntar, vaig demanar informació. La informació que vaig entendre és que sí que hi havia una afectació, però que en fi, no s'havia presentat al·legació i, per tant, que probablement els afectats doncs, havien desestimat fer cap altra actuació. En fi, veient la intervenció, doncs, em sembla adient donar-vos aquesta possibilitat i que ho puguem valorar i treballar. Si hi ha una possibilitat de que no hi hagi afectació, de que es pugui fer la rotonda i que es pugui resoldre tot, doncs contents tots i encantats de que sigui possible. Els tècnics a mi em van traslladar, jo vaig preguntar-ho i una mica vaig insistir, que tècnicament per pendents i per qüestions no la podien ubicar a cap altre lloc. De tota manera, ens donem aquests 2 mesos, intentarem tornar a obrir el període perquè es puguin presentar les al·legacions i que en el proper ple es pugui portar. Per tant, el deixem sobre la taula. El següent punt, que és l'aprovació, si s'escau, de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació per la modificació de la prescripció relativa a l'equipament esportiu al camp de futbol de la Vall d'Òria. Bé, aquí en fi, és un tema molt tècnic. Les obres de millora del camp de futbol de la Vall d'Òria passen per la col·locació de gespa artificial i per una millora del que és el propi equipament, l'edificació dels vestuaris, un tema de la valla, hi ha diferents actuacions. El primer problema que es detecta i a nivell tècnic se'ns comenta és que el pla general preveu una variant que passa per allà i que afecta el camp de futbol. Per tant, aquesta afectació impedeix poder fer aquestes obres. Els informes d'urbanisme de la Generalitat, aquí nosaltres hem de sol·licitar permís perquè hi ha una afectació viària pel pla general, bé, ens comuniquen que aquestes obres no es poden fer. En fi, treballant tècnicament i veure quines possibilitats tindrien, hi ha un concepte tècnic que és l'ús provisional. I llavors, com a ús provisional, que la provisionalitat pot ser indefinida, si mai es fa la variant, per tant, pot ser indefinida. Pensem com a Ajuntament, aquest és un tema que s'havia discutit ja molts anys enrere, que la majoria dels grups no estàvem d'acord en aquesta planificació d'aquesta variant. No la compartíem per diferents motius i inclús el propi Pla d'Infraestructures Terrestres de Catalunya, que preveu actuacions a la C35 fins a l'any 2026, no preveu la variant. O sigui que, de fet, hi és, la Generalitat va voler que hi fos en el seu moment, però no tenen previst que s'executi. Però forma part del Pla General i, per tant, tant carreteres com urbanisme de la Generalitat no ens permet fer l'obra de la manera que estava prevista. L'ús provisional seria una opció, però aquest ús provisional xoca amb una prescripció d'una modificació de pla general que es va fer quan es va fer el pont de la Tordera. El pont de la Tordera entrava en conflicte amb aquesta variant, en aquell moment es va negociar, es va trobar un punt d'acord per fer possible tant el pont com la possible variant, que hauria de passar a nivells diferents, però la Generalitat va voler en aquell moment que va imposar una clàusula per la que no es permetia qualsevol tipus d'obra o actuació en aquell entorn i específicament feia referència al camp de futbol de la Vall d'Òria. Aquest és un tema que s'ha anat a treballar amb urbanisme de la Generalitat. S'ha justificat el que s'hi vol fer, que és el camp de futbol de gespa, per tant, al final la gespa sempre és provisional perquè té una vida X, que poden ser 10 anys, poden ser 15 anys, podria arribar a ser 20 anys en funció de l'ús, no gaire més que això, per tant, sempre té una certa provisionalitat i el que és la millora de l'edificació es pot utilitzar sistemes modulars que compleixen amb aquest ús provisional que d'alguna manera ens marca la Generalitat i per tant faria possible fer tota l'actuació que es pretén al camp de futbol de la Vall d'Òria. Però hem de retirar aquesta prescripció que es va incorporar a la modificació del Pla General en el moment en què es va aprovar per poder fer el pont de la Tordera. I això és el que ara portem en el ple. La retirada d'aquesta prescripció, aquest és un tema que s'ha treballat amb urbanisme de la Generalitat, ells hi estan d'acord, per tant entenem que no ha de tenir problemes la seva aprovació posterior. Per tant, diríem que el que portem en aquest ple és aquesta actuació que ens ha de permetre després demanar l'ús provisional i per tant poder fer l'actuació. Si els grups volen intervenir... Sí, Joan Castanyó, per part del PSC.
Bé, nosaltres, com ja és, no? És una planificació que hi havia de tots els equipaments esportius de Sant Celoni, el Pla d'Equipaments Esportius de la Generalitat ja fa uns anys que marcava els equipaments bàsics que hi tenia que vendre Sant Celoni i la Vall d'Òria i on era el camp de futbol de la Vall d'Òria que s'havia de mantenir. Es va donar l'oportunitat, no?, a la legislatura anterior de començar o de tenir pressupost per poder tirar endavant el projecte i l'obra i així es va fer, no?, fer l'encàrrec d'un projecte i el projecte no sé ara en el com està, però va ser un projecte que realment es va fer conjuntament amb les persones responsables del club de futbol de la Vall d'Òria, però sí que és veritat que l'equip redactor del projecte va anar recollint coses i al final sobrepassava molt amb escreix el pressupost que tenia l'Ajuntament i es va dir, bueno, adequem-ho en el pressupost. Sí que és una sorpresa, l'altre dia amb l'alcalde ho comentàvem, que jo ni recordava, no?, la legislatura devia ser del 2007-2011, que se'ns havia posat aquesta prescripció de no la provisionalitat, perquè ni els tècnics ho havien dit, havíem anat tirant endavant el projecte i això va sortir després, però bé, sí, com que la Generalitat ho canviarà, doncs es podrà fer un ús provisional, que és el que estava pensat fer ja en el seu moment, perquè hi anava, teòricament està dibuixada aquesta infraestructura viària que cap grup em sembla que volem allà a la Vall d'Ori i pel lloc que passaria, que seria, no?, a part del camp de futbol també pel costat de la Tordera, i per això ja s'havia fet algun estudi de possibles alternatives d'aquesta ronda, diguem, de la Vall d'Ori que passés per algun altre lloc. Per tant, nosaltres votarem afirmativament.
Sí, Jaume Turón, per part de la CUP.
Bé, nosaltres, davant de la poca maduresa dels projectes que presenta el Pla General, en el que si la variant, que si el pont elevat i tal, no veiem un motiu per aturar el projecte, no assumir aquest risc de la provisionalitat, que pugui ser que d'aquí 5, 10, 20 anys ho tombi, no veiem cap problema en assumir-lo. Per altra banda, sí que quan aquest projecte es va aprovar el 2014, recordem que es va fer a través d'una modificació de crèdit de 150.000 euros. I aquest projecte no existia dins del marc d'inversions que teníem. Llavors, a part d'això, nosaltres ens hi vam oposar en el seu moment perquè es va obviar qualsevol possibilitat o iniciativa de poder mancomunar el servei del camp de futbol de la Vall d'Òria amb els pobles veïns de Gualba, amb 1.400 habitants gairebé, o amb Riells amb 4.000 habitants, amb l'important estalvi econòmic que això hauria representat. Per altra banda, per sort, amb el tema de la depuradora ja hem fet un pas endavant en aquest sentit, lo qual n'estem força contents. Per tant, al no complir-se les dues bandes, nosaltres ens abstindrem en aquesta votació.
Sí, Carmen Montes, d'Iniciativa.
Bé, Iniciativa va votar a favor del camp de futbol de la Vall d'Òria, considerant que és un projecte bo pel municipi de la Vall d'Òria. Ara bé, el que es planteja en aquest moment és fer una modificació del pla parcial, donant-li una provisionalitat a un camp de futbol, perquè la gespa és provisional i perquè es faran mòduls provisionals. Aquest projecte té un cost de 600.000 euros, em sembla, un cost prou important per donar-li tant de caràcter provisional, no? Jo penso que seria una opció de buscar un lloc, si no és factible en aquest punt, un altre, però fer un projecte vàlid per anys. Encara que sigui una provisionalitat que es consideri no efectiva la realitat en 15 o 20 anys, ens podem trobar que dintre de 15 sí que ens diguin que es té que dibuir tot el que hi ha al cap de futbol perquè es té que fer una altra cosa. Sincerament, no ho veig just per la Vall d'Òria començar unes obres d'aquestes característiques i d'aquesta envergadura de projecte, aquest cost per tots els veïns de Sant Celoni, i que d'entrada ja estigui que modificar el pla dient que és tot provisional. Nosaltres ens abstindrem perquè pensem que és un projecte que té moltes ganes la Vall d'Òria de fer-ho, però la veritat que no és un bon començament la manera de plantejament que es té per l'edificació, o sigui, no es podrà edificar, ja d'entrada ja es diu, no? I això ja estava, diguem-ne, està des del començament en l'avantprojecte, quan es comenci a fer el projecte ja estarà posat sobre els planos, no?, aquests condicionants. Pensem que seria prou important amb el sentit de trobar un altre terreny, com deia el membre de la CUP, que mancomunat, ja s'havia parlat, o buscar uns altres terrenys. De tota manera ens abstindrem perquè pensem això, que era un projecte important, molt demanat per la Vall d'Òria, es va votar a favor i ara surt aquesta paraula de provisionalitat. Ens abstindrem.
Bé, el tema d'aquest ús provisional és una terminologia tècnica, no? És la manera en què la llei d'urbanisme, les normatives urbanístiques permeten en una zona que té una afectació viària sobre els papers, és a dir, no real. Nosaltres entenem que aquest és un viari que com a municipi no el podem mai acceptar, per tant jo no puc acceptar la provisionalitat real, l'accepto tècnicament i per tramitació administrativa, però jo no l'accepto real. O sigui, aquest viari que passa just al costat de la Tordera per zona inundable és que no té cap sentit, és que com a municipi no el podem acceptar, no podríem acceptar mai que la Generalitat el volgués executar. Per tant, jo crec que si tinguéssim un terreny alternatiu, ens el podríem plantejar, clar que sí, però un terreny de les dimensions del camp de futbol a la Vall d'Òria públic no el tenim, no hi és, no és possible. El que tenim requereix aquestes millores. Nosaltres pensem que és un benefici pel municipi, per als joves, pels nens, per l'esport en general, que forma part de la dinàmica de vida de les societats, i per tant jo crec que nosaltres hem d'assumir el repte de vèncer les dificultats, que en aquests moments són les que us he explicat, es poden resoldre, són molt administratives, són molt tècniques, però crec que hem de treballar per fer-ho possible. De fet, per això en el seu moment vàrem acceptar el pressupost i la dotació econòmica que li volíem donar. Entenc, per tant, que... Sí, Enric Saurí, de la CUP.
Hola, bon vespre a totes i a tots. Només una puntualització a partir de les paraules que en Francesc ara ens ha comentat. Sí que és cert que, bueno, que en aquest sentit no hi ha terreny a la Vall d'Òria, és evident, però això en qualsevol cas ens va bé per fer una reflexió global, tinguem present que hi ha un POM que probablement obrirà les portes ben aviat i que ens hauríem de començar a plantejar a no tornar a caure amb els errors que es van caure en anys anteriors a l'hora de la planificació urbanística d'aquest poble. Ja està.
Sí, Òscar Molés.
Jo volia comentar una mica les paraules de la Carme i una mica també fent referència a el que ha dit a l'Enric. El que ens hem trobat quan hem entrat, ens hem trobat amb aquesta dificultat de que passava la carretera per on s'havia de construir, i també creiem que és la manera més ràpida, tot i que no ho serà, jo crec que els he explicat bé a la gent però sí que és la manera més ràpida que puguin tenir un camp de futbol, que com bé ells deien, fa més de 2 anys que el reclamen, que l'esperen des del passat agost, i les altres alternatives serien molt més lentes, buscar terrenys, fer el POM. Jo crec que l'única alternativa amb uns terminis o els terminis més raonables que hem trobat crec que és aquesta, i com bé deia en Francesc, és un termini molt que no ens el creiem i que no serà provisional a la realitat, sinó que serà per sempre, i l'únic que ens obliga és a que siguin els estudis amb mòduls, que això el que fa és que sempre aquests mòduls es pots agafar i reubicar. Creiem que hem optat per aquesta solució perquè és la més ràpida dins de la paciència que haurem de tenir, però és la més ràpida que hem sabut trobar perquè sortís endavant.
Sí.
Nosaltres
Joan Castanya? Perdó. No. Sí, Carmen Montes.
Nosaltres esperem que sigui la més ràpida i la més vàlida, perquè de vegades això de provisional, igual que se té que modificar perquè és una cosa tècnica, queda escrit, i llavors el tecnicisme aquest és el que queda al projecte i que valida el territori de la Generalitat. Per tant, per molt que nosaltres considerem que no és provisional, la paraula queda al projecte i territori considera aquesta paraula, no el que nosaltres vulguem pensar.
Tens raó que hi ha aquest risc, no ens el creiem, per això hem anat a veure també el conseller. Una de les coses que vam anar a veure ahir era per plantejar les solucions, ens va dir que la veia possible, que ens la veia viable, i per això ho tirem endavant, perquè tenim el convenciment d'aquesta provisionalitat serà molt duradera. Però sí que és cert que tècnicament és com tu dius, però abans ens hem assegurat que això pugui ser viable, factible i durader.
Sí, Joan Castanyó.
Només una explicació que es comentava al tema del Pla General. En el seu moment, el Pla General de Sant Celoni, quan es va aprovar, la Generalitat, com és normal, va fer una planificació amb unes perspectives i posant o obligant a posar en els dibuixos, no? Com es veu aquesta ronda de la Vall d'Òria, que ningú ens la creiem. Això està claríssim, que ningú ens la creiem i que no la volem. I com es comentava, el Pla Metropolità no la inclou en els seus dibuixos. Fins i tot hi havia una reserva de sòl, perquè també això ja no es va arribar a dibuixar, però una reserva de sòl pensant que hi podia haver una ronda a l'altre costat de l'autopista, passant pel Montnegre. Hi ha una reserva de sòl a Sant Celoni que tampoc no ens creiem que hi pugui haver una carretera que en aquest cas passi per allà perquè faria una destrossa també ambiental. Això per un costat. Sant Celoni no la volem i tots els grups no la volem. No la contempla el pla i la Generalitat no crec que hi hagi disponibilitat econòmica per fer-ho, i més en zona inundable, etc etc. Això per un costat. I per l'altre, el tema de mancomunar. El tema de mancomunar es van fer gestions, però és molt complex mancomunar un camp de futbol. Primer perquè quan es té un camp de futbol de gespa, el que augmenta potencialment és el nombre d'usuaris, i això passarà a la Vall-llòria. Ara ja tenen molts equips, perquè tot i no tinguent el s'ha animat molt, ja tenen equips de petitons, però després encara s'augmentarà més. I a més pot ser un camp que poden servir tots els camps de Sant Celoni per la pràctica del futbol, que és el que interessa a nivell d'escoles, etc etc. Per això que mancomunar és molt complex, hi ha alguns dels alcaldes que s'han comentat, especialment amb el de Riell s'havia parlat, i es veia molt difícil perquè ells tampoc sabien potencialment quants equips tindrien al cap d'un temps que comencés a funcionar el camp de futbol. Jo crec que és complex, és molt més fàcil altres equipaments, però en un camp de futbol jo crec que és difícil. Per això això es va intentar i no es va tirar endavant. Jo crec que la Vall-llòria, i no són dos anys els que han... Són dos anys des de que es va començar que sigués una realitat, però clar, fa més anys que s'esperen. Em sembla que quedava el de la Vall-llòria, el de Gualba i el de Vallorquina, si no recordo malament, que eren els únics de terra que quedaven a tota la comarca, no? I en pobles molt petits, etc etc. Per això, per això que pobles molt petits el tenen, i la Vall-llòria ja veurem com es farà una pràctica del futbol, i més hi ha una demanda potencial.
En cap cas aquest no és la nostra pega. La nostra pega rau en el fet de que un camp de futbol que parlem de que fa dos anys que s'esperen entri a través d'una modificació de crèdit i no estigui programat en les inversions futures. Hauria d'estar abans programat, i entre la llista d'inversions que se'ns va passar no hi era.
Modificació de crèdit i ja hi ha els diners reservats.
No era una de les inversions posades. Vale? Que dius, parlem de que fa dos anys vista de que necessitem programar-ho, que preveiem, que fa molt temps que tenim aquesta demanda, i de cop la traiem així, no és la manera.
Bé, per tant, entenc que queda aprovat 11 vots a 12. Molt bé. Passaríem al següent punt, que és la verificació, si s'escau, del text refós del pla especial de les Masies i les cases rurals situades en sòl no urbanitzable de Sant Celoni. Bé, aquest és un pla especial que també té molta història, té molt de recorregut. S'inicia el 2005 amb un encàrrec que es fa a través de l'Associació Catalana de Municipis, que l'Ajuntament el fa a la Universitat de Vic. El resultat del treball no es considera adequat per les expectatives i el que havia demanat l'Ajuntament, i el propi Ajuntament amb assessorament extern doncs va començar a treballar aquest pla de Masies, que té com a objectiu afavorir, facilitar les tramitacions que els propietaris de Masies del terme municipal de Sant Celoni puguin fer per tal de fer qualsevol tipus de millora com a vivenda o com a ús agrari o de qualsevol altra característiques que vulguin fer. En aquests moments les tramitacions són molt complexes, han d'anar directament, s'han de sol·licitar a la Generalitat, per tant el pla especial pretén regular aquesta situació, facilitar tota la tramitació que puguin fer els propietaris d'aquestes masies, i per això el portem a aprovació. Va ser aprovat ja inicialment el 2009, si no recordo malament. La Comissió d'Urbanisme el va suspendre perquè no estava d'acord amb alguns dels punts que portava el pla especial. L'Ajuntament va presentar les seves al·legacions, va acabar resolent el conseller, acceptant part de les nostres al·legacions, i ha estat amb aquesta informació, amb el treball amb cada un dels propietaris, anant a veure masia per masia, valorant-la individualment, veient realment les possibilitats, que s'ha acabat elaborant aquest pla especial, que crec que és una bona eina, és una eina positiva de dinamització del que està a l'entorn del bosc, a l'entorn de, sobretot del Montnegre, no exclusivament, perquè a Sant Joan també tenim una part del preparc de, del Montseny, però la majoria estan ubicades al que és el Montnegre. En aquesta darrera tramitació amb els diferents grups, amb la CUP, també ho hem parlat amb el Partit Socialista, amb Iniciativa, s'ha acabat retirant un dels usos que incorporava el Pla de Masies, que era l'ús hoteler. Hi havia 13 masies en les que en dos d'elles es permet l'ús hoteler, diríem que ara ja les podrien sol·licitar, però la resta, perquè poguessin tenir ús hoteler el propietari que tingués interès en fer-ho, requereix que el Pla Especial del Montnegre ho permeti, que en aquests moments no ho permet. Per tant, nosaltres en un primer moment estava contemplat en el Pla Especial, però no era executable perquè el Pla Especial del Montnegre no ho permet. I per tant, fins que el Pla Especial del Montnegre no ho incorporés, en el cas que ho incorporés, això no seria efectiu. Aquest punt ha generat un cert debat polític. Finalment, doncs hem arribat a un acord i hem optat per treure aquest ús de les 11 masies que el tenien vinculat al Pla Especial del Montnegre Corredor, i en l'articulat fem la notació que en el cas que el Pla Especial del Montnegre Corredor permetés un ús hoteler, que en aquell cas doncs valoraríem la possibilitat de modificar el nostre pla, el Pla de Masies. Val a dir que el Pla Especial permet tota una altra sèrie d'usos per part de les masies, com és evidentment el d'habitatge i per tant les reformes o les millores que puguin fer. Ampliacions pràcticament no se'n permeten, són molt poquetes les que es permeten, estan molt acotades i molt regulades i valorades. Es permet l'ús artesanal, no? El del desenvolupament rural, el del turisme rural, pràcticament a totes elles. Aquests usos s'accepten per totes elles, i l'educació amb lleure o la restauració està restringit a determinades masies que per la seva dimensió o sobretot la seva accessibilitat dins del Parc del Montnegre es veu viable. Una masia que estigui molt a l'interior, amb camins molt petits de molt difícil accés, s'ha doncs considerat que no eren adequades per tenir, per exemple, un ús de restauració. I per tant, bàsicament, aquesta és la idea de facilitar i d'alguna manera intentar ajudar al desenvolupament econòmic d'aquestes masies i per tant del que és a l'entorn del nostre Montnegre. Els grups, si voleu fer alguna intervenció. Sí, Joan Castanya, el PSC.
Molt breument, de fet, quan es va iniciar el 2005, l'objectiu era aquest, era consolidar la gent en el territori, en el Montnegre, perquè és un territori, com ha passat en el Montseny, d'una gran despoblació, d'abandonament de masies. Poder fins i tot en algun cas, com així es contempla, recuperar masies que són ruïnes, per la seva comunicació que sigui positiva, etc. I també d'alguna manera posar uns usos que la gent pugui fer alternatives econòmiques en les feines, diguem-ne, normals, entre cometes, no? El tema rural, el tema d'aprofitament de, no sé, formatxer, etc, etc, i que es pogués aprofitar aquest indret com és el Montnegre per recuperar i per tenir aquest mosaic que hi havia hagut anys enrere de més riquesa i de més sostenible. Només una rectificació, que el Francesc ha dit, l'Associació Catalana de Municipis és la Federació de Municipis, l'any 2005 ho vam demanar, més que res, perquè sé, no? I després jo crec que la feina que s'ha fet ha estat interessant des del començament per obrir els ulls, i després ha estat molt important aquests darrers temps la feina de l'equip tècnic de l'Ajuntament, que ha estat el que realment ha acabat les fitxes, s'ha trepitjat el territori i tenim un pla de masies i cases rurals molt interessant i molt important per facilitar els tràmits en cas d'obres o de noves activitats en el Montnegre i a tot el municipi de la part de Son no urbanitzable, que creiem que és molt positiu haver arribat ja en aquest punt, que hi ha hagut tot d'entrebancs, no? dels redactors inicials, però després també de la mateixa Generalitat, i que es va fer un, com diria, un recurs davant del conseller, i fins i tot es va dir que si no s'aniria als tribunals per tal, perquè si no era tan i tan restrictiu, que el que feia era ofegar, acabar d'ofegar, diguem, el que pogués haver-hi desenvolupament econòmic i gent situada en aquest territori, que creiem que és important. Per tant, el nostre vot serà afirmatiu.
Sí, Enric Saurí, de la CUP.
Bon vespre de nou. Bé, des de la CUP ens voldríem felicitar, o voldríem felicitar-nos a tots plegats per dues raons. Per una banda, per la important tasca tècnica que s'ha desenvolupat a l'hora de confeccionar aquest extens i intens pla de Masies, perquè de fet, com ha apuntat en Francesc i ha apuntat en Joan, ho veig a un triple objectiu. Per una banda, a facilitar la conservació i la rehabilitació de les Masies i del patrimoni etnològic, per una banda, i sobretot recuperar els usos relacionats amb l'entorn i, per tant, reactivar l'economia en el sector primari i, per tant, garantir la supervivència d'un perfil determinat de persones. No? Això per una banda. Per l'altra banda, també ens felicitem perquè, com molt bé apuntava en Francesc, en aquestes darreres setmanes hi ha hagut un intens debat en relació a la possibilitat de que s'obrissin 12 hotels o la possibilitat que aquest pla permetés l'obertura de 12 hotels, 11 més un, perquè 11 dintre l'àmbit del parc del corredor Montnegre i una fora. Doncs que ens felicitem perquè això també finalment ha sortit, més que res perquè la CUP ho va articular, ho va fonamentar a partir de tres raons fonamentals. Per una banda, perquè una llei superior ho impedia i per tant enteníem que la tècnica legislativa era errònia i que això ens podia portar a un atzucac de caràcter legislatiu. Un segon punt amb el qual nosaltres tampoc estàvem d'acord aquesta possible obertura de 12 hotels és que no enteníem quina era la lògica de la demanda perquè en aquests moments no existia o no existeix una demanda potent per obrir aquest tipus d'establiments al parc del corredor Montnegre. Enteníem que era un pla ad hoc, des de la norma es pretenia crear la demanda i per tant tampoc ho veiem massa clar. I finalment una tercera raó per la qual no veiem massa bé aquesta possible obertura, sempre diem possible perquè no era real, vull dir que era possible, obries com a mínim les portes a poder-ho fer. Doncs una tercera raó és el poc aprenentatge que havíem tingut des del 1996 fins al 2008, quan en aquest país, tant a Catalunya com a l'Estat espanyol, s'ha produït un boom immobiliari i un boom especulatiu a nivell de sòl d'una magnitud increïble. Per tant, enteníem que això obria la possibilitat de que es pogués tornar a haver-hi especulació i en aquest sentit creiem pertinent que calia estar atents, blindar-ho i en qualsevol cas exposar els nostres dubtes raonables. Ens felicitem perquè finalment aquesta possibilitat d'aquests 12 hotels poguessin obrir ha desaparegut d'aquest pla especial de Masies i per tant, doncs, benvingut sigui i la CUP per descomptat hi votarà a favor.
Sí, Carmen Montes, d'Iniciativa.
Bé, tal com s'ha dit aquí, és un treball molt curós. S'ha fet amb molt de cura de revisar totes les masies i edificacions. Porta molts anys, porta moltes revisions. Es va tirar endarrere, em sembla, també per la Generalitat, per una diferència tècnica. Al final s'ha assolit un test reforç que pot aprovar la Generalitat. I a part de tot el treball, jo penso que una cosa molt important és que queda ordenada d'una forma arreglada, d'una forma enquadrada dintre d'un mateix tipologia per totes les masies i de que aquesta manera els propietaris poden desenvolupar amb més facilitat un ús de la seva propietat i d'una vida dintre de lo que és l'àmbit, diguem-ne, del territori del bosc i de la muntanya, no? Que aquestes masies que sempre ha hagut vida o es podria fer es mantingui, que d'altra manera segurament anirien decaient i al final no existirien aquestes vivendes que també tenen la seva importància dintre dels nostres municipis i de la nostra història, no? Per això crec que és important que s'hagi fet aquest treball com a base i com a suport a possibles desenvolupament de noves sortides a aquestes cases i a aquestes edificacions. Nosaltres votarem a favor també.
Bé, potser per matitzar o almenys explicar una mica en aquesta valoració que hem fet conjunta, no? que hem estat discutint lo de l'ús hoteler, si ho entràvem, si no ho entraven, un parell de matisos. No? Un, la voluntat d'afavorir, per tant, donar sortida a les masies amb diferents opcions, com pot ser una casa rural, com pot ser l'ús agrari, com pot ser l'ús hoteler, ens semblava interessant i tècnicament s'ha valorat com una opció vàlida, que de fet ha tingut el recolzament de molts dels propietaris. Aquest ha estat un procés molt, molt llarg i aquí tant l'Associació de Propietaris del Monega Corredor com pràcticament tots els propietaris s'hi ha tingut contacte, s'ha valorat, per tant, ells també ens han traslladat el seu interès en facilitar aquestes opcions. Al final són opcions. Totes les masies se'ls permet un ús de casa rural. Això vol dir que les 99 masies seran cases rurals? No. Vol dir que tenen aquesta opció. Evidentment, hauran de treballar, les hauran d'adaptar. Qui cregui que aquesta és una possible sortida, doncs probablement ho pugui fer, no? I en aquesta línia, doncs l'ús hoteler, que evidentment no era dels 99 masies, sinó d'aquelles que enteníem que tècnicament tenia un cert sentit, doncs fruit també d'aquest treball amb tots els propietaris, doncs es va incorporar. És veritat que es va incorporar condicionat amb una norma superior, que és el pla especial del Monegre Corredor, i per tant, un cop valorat, la veritat és que aportava poc, no? La seva retirada probablement tenia un cert sentit i per tant ho hem treballat tècnicament, no? Els tècnics la veritat és que de manera ràpida han fet un bon treball per readaptar i per tant de fet ara el que faríem és aprovar el pla amb aquesta proposta de modificació que posteriorment s'incorporarà a l'articulat, no? Jo crec que tots plegats al final, en fi, donem facilitats a un sector i a un àmbit que és el forestal i el de les masies que estan a la zona del Montnegre, bàsicament, que d'altra manera en aquests moments moltes d'elles o estan en fase de ruïna o estan en procés de poder-hi arribar. I, per tant, fi satisfet de que tots els grups hi estiguem a favor i per tant que ho puguem aprovar entre tots. Per tant, sí, Enric?
No res, de nou felicitar-nos perquè finalment això es va acceptar i es va treballar tècnicament quan, com hem comentat abans, s'havia arribat a partir d'una lògica jurídica molt estranya, no? És a dir, una norma inferior intentava regular per sobre una norma superior, cosa que enteníem que no era factible i que no es podia arribar. En qualsevol cas, com ho has apuntat, Francesc, des dels serveis tècnics han treballat, s'ha pogut solventar, ara diguem de tot queda quadrat i ben lligat i per tant endavant amb el pla.
Val, passaríem doncs al següent punt, que és l'aprovació, si s'escau, de l'inici de l'expedient de peça separada per la fixació del preu just de les finques del terme municipal de Sant Celoni afectades pel projecte de connexió de les aigües municipals del nucli de la Vall Llòria i de Riells i Via Brea a l'estació depuradora d'aigües residuals de Riells i Via Brea. En fi, el text és complex d'entendre. Si abans lo de la reparcel·lació i lo del pla parcial i la modificació del pla general, en fi, aquest la veritat és que és complicat. Intentaré explicar-ho molt, molt simple. Té a veure amb les obres de canalització de les aigües residuals de la Vall Llòria cap a la depuradora de Riells, que ja han començat aquestes obres. Hi ha afectació de propietaris perquè passa per terrenys que són de propietat privada. Ja s'ha fet el que se'n diu l'acte d'ocupació, però per tal de donar a aquests propietaris la possibilitat de presentar al·legacions si no està d'acord amb el preu d'expropiació que s'ha fet d'aquestes ocupacions, es fa això, el que se'n diu l'inici de l'expedient de peça separada. Per tant, d'alguna manera, separem aquest aspecte d'expropiació i donem veu al propietari perquè si no està d'acord amb el preu que se li ha proposat, doncs, en fi, pugui seguir el tràmit administratiu que ja ha establert per poder discutir-ho i, per tant, en tot cas, ja hi ha els mecanismes legals per donar resposta a això. Per tant, el que aprovaríem seria això. Per tant, si... Sí,
sí,
Mariona?
Res, votarem a favor i, a més, volíem aprofitar per agrair a la coordinadora per la salvaguarda del Montseny doncs, la seva aposta per la racionalització i que acompanyés i apretés per tal de poder fer possible aquesta mancomunació de servei amb la depuradora de Riells. Llavors, des d'aquí també doncs, l'agraïment i el reconeixement en aquesta entitat. Res més.
Sí,
nosaltres votarem a favor perquè és una obra desitjada, necessària i urgent dintre dels terminis que s'haurà realitzat i que això vol dir que s'han tingut que fer moltes aprovacions, demanar la urgència a la Generalitat de Catalunya, etc, etc. I vaja, això és com que aquí diu l'última peça, però que això no ha impedit res, sinó que s'ha ocupat urgentment els terrenys i l'obra està en marxa. Vull dir que això és l'important. D'aquí poc temps les aigües residuals de la Vallòria aniran a la depuradora que ja estava planificat de fa anys per l'ACA que anessin en aquest lloc.
Sí, Carmen.
Des d'Iniciativa, com tot el que ha fet aquest projecte, votarem a favor. És un pas administratiu necessari i bueno, a veure que s'arriben les obres, que es finalitzin el més ràpidament possible, és el que esperem.
Bé, doncs passaríem al següent punt, que és l'aprovació, si s'escau, de la moció de suport a l'acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats a la Mediterrània. Senyor Magalí Miracle, d'Esquerra Republicana.
Bona nit. Bàsicament el que doncs, cal dir aquí és que tots els grups municipals doncs, ens hem posat d'acord per treballar una moció que surt doncs, d'un treball de tres mocions que van presentar diferents grups polítics. Ens hem posat d'acord en aquest sentit. És una moció doncs, que parla de donar tot el suport necessari a totes aquestes persones que estan marxant de Síria, que estan patint el fet d'arribar a Europa i que Europa d'alguna manera tanca les portes i és molt difícil doncs, que tant institucions com governs europeus posin els recursos per acollir aquestes persones. És una moció que parla també de no només el conflicte armat que hi ha a Síria, sinó tots aquells conflictes armats que puguin esdevenir en altres llocs del món i també una mica el que contempla és que no solament són persones que marxen de conflictes armats, sinó que hi ha països, doncs hi ha persones i famílies que marxen de països on la seva situació per tirar endavant és molt crítica, no? en el fet doncs, de la seva situació econòmica. No? Crec que han de ser acollidors, que han d'acollir tots i tothom, no? A totes aquestes persones que el que volen és protegir les seves vides, protegir la seva família i el que volen és una vida millor, no? Que en aquest sentit i en aquest cas el seu somni és arribar a Europa i en aquest sentit nosaltres tenim l'obligació i el deure d'obrir les portes. Sí que Sant Celoni doncs, es va manifestar ciutat acollidora i si em permeteu, tot i que no ho he parlat amb aquestes persones, hi ha un grup de persones, hi ha un moviment ciutadà doncs que cada dimecres a les 8 del vespre es troben a la plaça de la Vila per fer un minut de silenci envers aquest tema. M'he permès doncs, el fet de comentar-ho doncs, perquè és molt important que aquests moviments surtin de les persones, perquè som solidaris i hem de ser solidaris. Jo el que em passaria una mica és el secretari a llegir els acords de la moció si els altres grups doncs, hi estan d'acord i a part que, doncs, que digueu el que creieu oportú envers aquest tema i tant.
La part dispositiva de la moció que es proposa aprovar diu: els grups municipals proposen l'adopció dels següents acords. Primer, instar el govern espanyol a demanar una major dotació de recursos a la Unió Europea per suport jurídic, assistència, acollida, integració social i que s'estableixin mecanismes perquè es transfereixin a les administracions municipals per a la gestió descentralitzada. Augmentar el nombre de places d'asil, també com la dotació pressupostària per millorar la qualitat en les diferents fases de l'atenció a aquest col·lectiu. Augmentar de 6 mesos a un mínim de 24 mesos el període d'acollida de les persones sol·licitants d'asil en funció de la vulnerabilitat de cada persona. Donar suport als països d'asil, normalment empobrits, on es concentra el 85% de les persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o l'ajuda humanitària directa o indirecta, tot garantint els drets de totes les persones. Treballar per ampliar el concepte de persona refugiada a totes aquelles persones que es veuen obligades a abandonar els seus països per motius econòmics en línia del que proposa Stop Mare Nostrum, Mare Mortum, perdó. Treballar decididament per la minva constant dels conflictes armats i els motius que els generen. Segon, instar el govern de la Generalitat a Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional de Catalunya, aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la a la situació actual i assegurant-ne el desplegament. Territorialitzar els serveis d'atenció a les persones demandants d'asil i, en paral·lel, formar i o especialitzar aquelles persones dels municipis que s'hauran de fer càrrec del suport i l'atenció a les persones sol·licitants. Donar suport als municipis acollidors i facilitar-ne la coordinació. Donar suport als països d'asil, normalment empobrits, on es concentra el 85% de les persones refugiades del món, a través de la cooperació, el desenvolupament o l'ajuda humanitària directa o indirecta, garantint el dret de totes les persones. Treballar decididament per la minva constant dels conflictes armats i els motius que els generen. Tercer, facilitar l'empadronament de totes les persones que declarin viure al municipi i, consegüentment, garantir l'accés als serveis bàsics. Quart, actualitzar el pla d'acollida municipal o comarcal per incorporar-hi l'asil. Cinquè, donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en l'acollida i el servei a les persones sol·licitants d'asil. Sisè, definir quin suport, servei i infraestructura pot oferir Sant Celoni per acollir les persones sol·licitants. Setè, treballar en la sensibilització de la població de Sant Celoni sobre la realitat de les persones refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària. Vuitè, endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al desenvolupament amb vocació transformadora. Novè, formar part i participar de la xarxa de municipis acollidors. Desè, coordinar i concentrar els esforços del món local davant la situació d'emergència actual a través del Fons Català, en col·laboració amb les entitats municipalistes per tal de tenir una veu conjunta que interlocuti amb la Generalitat de Catalunya i el Govern de l'Estat espanyol. I onzè, fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis, a la Generalitat de Catalunya i al Govern de l'Estat espanyol.
Res, tres cosetes. En primer lloc, no hauríem de distingir entre migrants i refugiats, perquè l'emergència humanitària no és nova, tot i que ara estigui en el punt més àlgid. Tenim naus a Poblenou, on hi malviuen centenars de persones en risc de ser tancades en un CIE. Després, tant la població siriana com l'afganesa tenen dos conflictes bèl·lics amb participació, tant militar o a través de la indústria armamentística dels països occidentals, que ara mateix es neguen a assumir les conseqüències de les guerres que ells o bé provoquen o bé hi participen. I tres, la Unió Europea com a institució i la seva política fronterera genocida, a través de vehiculada per la seva agència Frontex, són grans responsables de la situació actual. I per nostra permanència dins d'una institució tan antidemocràtica com aquesta, que vulnera constantment els drets humans, no és el model d'independència i democràcia radical que crec que tots nosaltres volem.
Sí.
Bé, nosaltres estem d'acord amb la moció perquè, com s'ha comentat, s'ha pactat amb els grups, no? Hem aportat cada un una mica del resultat final i aquest resultat final per nosaltres està satisfactori.
Sí, Carmen.
Bé, des d'Iniciativa i particularment des del meu punt de vista, potser voldria dar un par de pincellades diferents de l'objectiu que es fa a la moció. Estic totalment d'acord amb la moció, però jo penso que el somni de cap persona pot ser anar-se de casa seva. Jo penso que el somni de qualsevol refugiat econòmic, polític, religiós, és quedar-se a casa seva, amb la seva família, està bé amb la seva cultura, amb les seves condicions, amb un hospital, amb una escola, però a casa seva. Llavors, això el que em fa pensar és que potser quan de vegades diem de la Guerra Civil Espanyola, la Guerra Civil Espanyola i els refugiats, al cap de 50 anys es pot veure la història que va ser un teatre d'experiments per a la Segona Guerra Mundial. El que no es diuen és quin experiment estan fent a Síria, quins interessos n'hi ha darrere de tot això. Nosaltres obrim les portes a aquests refugiats. Potser l'experiment és fer entrar a Europa una gran quantitat de mà d'obra molt barata, molt necessitada, que potser farà una pressió sobre la societat de treballadors, que ja s'està fent en reformes laborals, en pressions als treballadors. Això ho sabrem dintre quan la història o la memòria històrica es, la vulguin donar, que potser serà dintre de 50 anys. No? Per això estem d'acord amb la moció, però potser faria hincapié en la realitat que s'està donant a Síria, les raons d'aquesta guerra, per què es fa, per què no s'atura. També parlem molt de Bòsnia i a Europa li va costar molt entrar a aturar o a parlar amb els bandos de Bòsnia i amb aquesta secessió. No? Vam, nosaltres posarem el nostre granet de sorra amb aquesta, per a aquestes persones o intentar donar l'ajut, però realment la solució no la pots donar si no tens la raó de per què està passant. Estem donant un ajut, però si no saps les raons, no es pot, la causa, no es pot aturar, no pots donar una solució correcta. I nosaltres pensem que potser tindríem que fer més pressió perquè s'aturés aquesta situació bèl·lica. A una zona que si tu te pares a mirar la gent que arriba, s'assembla molt a nosaltres, és gent molt educada, amb títols universitaris, gent amb formació, és una societat molt similar a la que podria ser una zona mediterrània. Només aquesta puntualització.
Sí, sí, totalment d'acord, en aquest sentit amb el que comentes, Carmen, però i a mi el que també em fa pensar molt és també totes aquestes persones que venen de l'Àfrica amb pateres i en cap moment s'estan plantejant, o almenys la sensació que tens és que en cap moment s'estan plantejant com solucionar això, no? Jo penso que una mica, bueno, cal que es posin les piles, que treballin i nosaltres dins el petit granet de sorra que podem fer, doncs estarem allà. El que no pot ser és que veiem aquestes fotografies del que està patint aquesta gent. No? Tothom, és evident que volen viure en els seus països i està bé, però tampoc és el que tu dius, no sabem el rerefons de tot. I bé, l'únic doncs, també agrair doncs, que hem consensuat aquesta moció entre tots. Emplaçar-vos doncs, que hi ha una feina darrere, s'estan creant unes comissions per encarar, doncs, per encarar tota aquesta feina i acollir aquestes persones quan més aviat millor puguin arribar aquí. Gràcies i queda aprovada per tots els grups municipals.
Bé, passaríem doncs, a, no, als punts del control de l'equip de govern, que és la informació de les resolucions dictades per l'alcaldia i el regidor de Seguretat Ciutadana els mesos de juliol i agost de 2015. El donar compte de les contractacions urgents de personal realitzades a l'alcaldia els mesos de juliol i agost de 2015, que heu tingut per poder veure els expedients. I el darrer punt, que és el de precs i preguntes. Sí, Joan Castanyó, del PSC.
Bé, no, una cosa seria un prec, que em sembla que és la primera vegada que passa que les resolucions de l'alcaldia no estan visibles, diguem, no estan ordenades, no les hem pogut mirar, sinó que estan diversos mesos junts, no? Demanaríem a nivell tècnic no? Doncs que es pugui resoldre aquest problema. No? Després una pregunta seria, si no recordo malament, el desembre del 2012, els treballadors, en aquest cas de l'Ajuntament, no van cobrar la paga extra de Nadal. Es va, per part del govern central, va sortir una disposició que totes les administracions perdien la paga extra de Nadal i apuntaven que els ajuntaments havien de fer una provisió per un possible pla de pensions, apuntaven. Al final, després, quan es va aprovar definitivament, sembla que això ja es va esvair. L'any passat, el 2014, es va obrir la porta de poder pagar una part, perquè era una part meritada, una part que els treballadors ja en tenien tot el dret de cobrar-la i tampoc no es deixava, i el ple de l'Ajuntament, si no recordo per unanimitat, ho va aprovar amb una sèrie de condicions perquè encara no sortia alguna sentència, però no es, bueno, no es podia fer d'alguna manera, però ens vam cobrir les espatlles per això. Ara sembla ser que hi ha la possibilitat com a Ajuntament de compensar aquesta pèrdua de poder adquisitiu dels treballadors de l'Ajuntament. Nosaltres demanem, s'ha fet algun pas, s'ha calculat per poder fer doncs, poder-ho tirar endavant. No?
Sí, Josep Maria García, el regidor el contestarà.
Perdó, tal com en deia en Joan, sí que és veritat que l'Estat ha fet una legislació darrerament on obria la porta a pagar un 26,3%, em sembla recordar, de la paga d'extra d'aquell any. Això puja uns 90.000 euros i el que bàsicament el procediment que demana que es faci és que passi per ple Llavors, una de les coses que tindrem que fer en el proper ple, el proper mes de novembre, que tot i així ho compartirem amb vosaltres abans, és quina modificació de crèdit podria significar i després allí es votaria, evidentment, si es concedeix o no. És cert que l'Estat no ens obliga i ens dona la potestat de fer-ho, però bueno, es portarà a ple i en aquell moment es votarà.
Només com a puntualització, si és voluntat de l'equip de govern, jo crec que seria bo aquesta, la part que falta fins al 50%, em sembla que és el que es pot pagar, que no sé si l'anterior va ser el 26 i ara seria el 24, i llavors es contempla que l'any 2016 es pagui la resta, que seria el 50% que quedaria. No? Jo crec que si es pot, a nivell econòmic, pagar aquest any aquesta part, si no s'hauria de pagar tot l'any que ve, que seria el 75%, seria bo per no... com ho diria, no? Per no hipotecar més el pressupost de l'any 2016.
Una de les coses que precisament farem quan parlem amb vosaltres és proposar-vos de quina manera s'acabarà de pagar el 75%, perquè al final és el que queda. Sí. Llavors, en aquell moment ho discutirem i acabarem de decidir, bueno, de proposar-nos quina és la millor opció o la que ens sembla més correcta.
Sí, alguna altra pregunta?
Sí, nosaltres des de la CUP tenim algunes preguntes i alguns precs. Una altra paraula que no havia utilitzat a la meva vida, precs. La setmana passada, mig barri de les Illes Velles va quedar a les fosques, en tres ocasions. L'última d'elles va ser la nit de diumenge a dilluns. Les àrees afectades comprenen els carrers de Mallorca, Menorca, Girona i Canàries. Des de la CUP hem demanat solucions pel mal estat de l'enllumenat públic en el barri de les Illes Velles i en l'anterior legislatura i vam exigir en aquest ple solucions definitives. En aquest sentit, doncs, caldria una solució definitiva i és si n'estàveu al corrent, que entenem que sí, perquè sabem que es va avisar la policia local i alhora a veure si hi ha alguna solució plantejada, alguna cosa prevista.
Sí, n'eren conscients, com sempre te'n dones compte o t'arriben els avisos per fer-ho quan ja ha passat. Al moment que ens arriben a l'àrea, doncs ho van solucionar. I estem prenent les mesures perquè això no passi. Estem a punt de licitar, ja venia de l'última modificació de crèdit, l'última millora que ens queda per l'enllumenat, i entenem que s'ha de solucionar i quedarà resolt en els pròxims mesos l'enllumenat de les Illes Velles i la resta d'enllumenat.
Encara una altra pregunta. Aquesta va en relació al tema de la policia local. L'anterior legislatura va ser moguda en aquest sentit, com segurament tots recordem. Llavors, la primera pregunta en aquest sentit és si hi ha intenció de recuperar les comissions de seguiment, si s'informarà quan es renovi de nou l'inspector, i alhora és l'expedient del 2009 que van entregar els Mossos d'Esquadra. Hi havia diferents accions que es convidaven o que es demanava que es duessin a terme dins de la policia local. Doncs també conèixer l'estat de si s'ha fet algun tipus de... Bueno, si s'han dut a terme aquestes accions, bàsicament.
Sí. Respecte a lo de les comissions, està estudiant la forma i us informarem de la forma definitiva a tots els grups amb els mesos propers. Respecte a lo de l'inspector, ho estem valorant ara mateix en l'equip de govern. També us informarem, crec que s'acaba el mes d'abril, si no recordo malament. I l'última pregunta, me la pots repetir, que no...
Sí, l'any 2009 els Mossos d'Esquadra van emetre un informe on es convidava l'Ajuntament de Sant Celoni a prendre determinades mesures per millorar el funcionament, sobretot a nivell de recursos humans i de determinades, bueno, conflictes que generaven en el si de la policia local i que van acabar desembocant d'alguna manera en els conflictes a la mitjans de l'anterior legislatura. Llavors, en aquell informe, es prenien o es convidava a prendre determinades accions molt concretes que estaven detallades, doncs, per intentar evitar justament les causes que portaven a aquests conflictes. I la pregunta és si s'han dut a terme.
Perdó. L'informe al que fa referència el tinc ara mateix a sobre la taula, l'estic valorant i l'estic estudiant, i en els propers dies us informarem als grups quines mesures i quin pla adoptarem.
Merci. La tercera pregunta és si sabeu, teniu data prevista per l'inici de l'execució de les obres de l'escola del Soler de Vilardell. Si hi ha alguna data, si en teniu coneixement.
està en procés de licitació i en aquests moments encara no tenim una data concreta.
A l'última Junta de Govern vam parlar d'un conveni de contracte d'espectacles de l'Ajuntament a través de l'Ateneu dins del programa, si no recordo, espectacle.cat o... Sí? Quines eren les bases del conveni? Si no recordo malament, vol dir que reduïa el catxet a l'hora de contractar a través de l'Ateneu?
Programa.cat és un programa que té la Diputació de Barcelona adreçat a que administracions posen un ventall d'ofertes de diferents espectacles amb un preu més assequible, és una mena de paquet d'espectacles.
Vale. I entra a través, s'ha de contractar a través de l'Ateneu, perquè entres
no,
dins d'aquest programa o...?
No, es va, amb la societat d'Ateneu, ja a l'anterior legislatura va haver-hi un acord per fer un conveni per poder accedir al programa.cat.
No. Merci.
La última. És un prec. Ja també fa dues legislatures enrere parlem de la digitalització, de la modernització de l'administració. El prec ve. Quan podrem tenir digitalitzats els expedients, poder no venir en aquesta esplèndida fotocopiadora que hi ha a la planta baixa? Bàsicament perquè ens hi trobem molt sovint que perdem molt de temps. Per sort, tots quatre regidors tenim feina, i amb la qual cosa tampoc no disposem de gaire marge. Llavors, bàsicament és això, jo crec que també la tasca de l'oposició serà molt més senzilla si ens podem dedicar a revisar els expedients i no fotocopiar-los, que és on perdem molt de temps. Llavors, la pregunta prec va en aquest sentit, és per quan la digitalització?
Bé, hi ha una part del que estàs comentant que probablement la podem treballar per facilitar-vos a tots els grups que tingueu la màxima informació en format electrònic i per tant que no calgui fer fotocòpies de les propostes, de determinats informes. En fi, ho treballarem amb secretaria per veure de quina manera, d'una forma més o menys immediata, es pot fer. La informatització dels expedients, en fi, fa poques setmanes vam estar veient un dels aplicatius que ho permet, que ja en el seu moment es va intentar implantar en l'Ajuntament fa ja uns 4 o 5 anys, té bastanta complexitat. Una de les complexitats és que l'aplicatiu no acabava de donar la resposta que els propis tècnics esperaven del seu funcionament. Aquest aplicatiu ha evolucionat força, en aquests moments està sent utilitzat ja en algun ajuntament per l'experiència que tenim, perquè s'ha anat a visitar de manera eficient i per tant estem en procés de posar-lo, d'implantar-lo a nivell de tot l'Ajuntament. La implantació de qualsevol aplicatiu, com és en aquest cas que ha d'afectar tota la tramitació de tots els expedients de l'Ajuntament, té força complexitat, la té per molts motius. En el cas de l'Ajuntament de Sant Celoni, entre altres coses, perquè tenim molts edificis, està tot molt separat i això sol ja genera alguns problemes. Esperem que el poder intercomunicar a través de fibra òptica i, per tant, millorar el sistema informàtic, no?, de l'estructura, el hardware, ens pugui ajudar, i ara estem veient de quina manera podem fer la implantació. Per tant, m'agradaria que en aquest propers entre 8-12 mesos doncs el poguéssim tenir implantat. Almenys estem treballant una mica amb aquest escenari. Si hi ha alguna pregunta?
Sí, tinc Carmen. Dos, però abans fa una mica de gràcia això de la digitalització, perquè quan jo pujo a buscar els informes per fer les fotocòpies, la noia de secretaria està amb uns auriculars escoltant la ràdio i picant tot l'acte i tot el que diem fins que acabem, l'hora que sigui, i ella picant-lo tot a mà i fins que no acaba l'acte. I l'altre dia em va dir que tenen unes quantes enredarides, o sigui que quan parlem, contra menos, más concisos, mejor, perquè ella es pica menos. Llavors, el que anava a dir de preguntes són de mobilitat, pràcticament. El darrer ple vaig demanar quan s'acabarien les obres de la carretera Vella. Es va dir que a final d'agost, estem a final de setembre, i encara no està acabat. N'hi ha una previsió real de quan s'acabaran aquestes obres?
Crec que la setmana que ve es feia l'asfaltat i el refinament i per tant en 10-15 dies màxim estarà acabat ja. Sí, ens han dit que en 10 dies estarà acabat.
Bé, lo
que era... de fet, no hi ha en aquests moments cap conflicte pel que preveiem que s'hagi d'allargar. Per tant, els plaços de ben segur que es compliran.
Conflicte no, el que passa és que el que es veia és que només n'hi havia tres treballadors. Clar, llavors tres treballadors és una obra faraònica, no?, per acabar-la. Llavors, una altra cosa també de mobilitat.
Sí, et puc contestar això dels tres treballadors?
Sí.
Segur que en algun moment n'hi ha hagut tres i en algun moment potser no n'hi ha hagut cap perquè era l'hora de dinar o n'hi ha hagut solament dos, però ben segur per fer aquesta obra amb tres treballadors exclusivament fins d'aquí dos anys no estaria acabada.
Doncs això és la impressió que n'hi havia en els veïns. Bueno, una altra, aquest volia demanar, fa, no sé, darrer exercici amb el darrer govern es va presentar una moció per millorar el pas subterrani de la Batllori a Riells. Es va fer arribar que hi havia un acord en territori de Girona, que es tenia prevista un projecte i que es faria un seguiment cada tres mesos de la situació real. Posar al dia aquesta informació per saber com estan les obres per a la millora d'aquest pas subterrani a la Batllòria.
En fi, quan tingui informació més detallada de la passaré, el que et puc traslladar, això es va vehiculitzar a través de Riells, perquè és província de Girona, l'afectació principal és de la província de Girona i per tant ho varen tramitar ells i van fer els primers tràmits. Vaig parlar amb l'alcalde de Riells no fa gaire setmanes, vam parlar amb altres coses d'aquest tema i ens hem de veure aquest mes d'octubre per tractar d'aquest tema, per veure com el dinamitzem entre els dos municipis. En fi, alguns altres temes que compartim, l'accés a les urbanitzacions, que l'accés principal és de Sant Celoni de la Vall d'Òria, però en canvi accedeix també a les seves, hi ha alguns problemes, en fi, coses a millorar i per tant que volem treballar de manera coordinada. En fi, quan tingui informació més detallada doncs ja te la faré arribar.
I l'última també de mobilitat, la rotonda dels bombers, quan començaran les obres. Va haver molta publicitat que començaven i llavors ja et vas parlar d'una possible obertura d'una àrea que va de la Llars, no sé si te'n recordes, n'hi ha un camí de terra que va paral·lel i que està, diguem-ne, urbanitzat tot el que és els supermercats, però queda tallat a la fàbrica que n'hi ha al costat dels supermercats. Si allò s'obrís, n'hi ha una sèrie de vivendes i una granja i després també això de les terres que podrien sortir directament a la rotonda i no tindrà que entrar a la C35 per mirar la possibilitat d'incloure'l dintre del projecte.
Ho recullo i valorem a veure si en l'execució de l'obra hi ha possibilitat de fer alguna millora en aquest sentit. Ja recordo com ho havies comentat. Les obres, el dia 1 hi ha una reunió per les actes d'ocupació del que són els terrenys particulars, no? El procés aquest d'expropiació que abans hem explicat, doncs, les actes d'ocupació, i el director general em va comunicar que immediatament després ja s'iniciarien les obres, per tant, són imminents a les properes setmanes. Sí, Joan Castanyó.
Una darrera pregunta, perquè s'ha comentat el tema de digitalització i parlaria jo d'administració electrònica, no? També, que és un tema que ens preocupa a tots i que aquests anys, no?, es va començar a treballar ja fa uns anys enrere i no ha acabat d'arrencar de cap manera. Jo preguntaria, l'empresa que fins ara ho portava, sé que a nivell tècnic s'estava bastant descontent i havia la intenció de canviar d'empresa. Es canvia d'empresa?
No.
No?
Es manté és una decisió més tècnica que política. No, és a dir, a nivell tècnic el que ens han traslladat és que l'evolució que ha fet el programa i el seu funcionament amb altres ajuntaments que ja el tenen implantat, comparativament amb un aplicatiu nou que havia sortit feia relativament poc temps, en fi, ells entenien que era millor quedar-se amb l'aplicatiu que en aquests moments tenim amb la seva actualització. En fi, no sé si tu, Ramon, que ho has treballat més, vols fer algun comentari?
No, ho has resumit perfectament. Al final hi ha hagut una evolució del programari, s'està implantant amb èxit a altres ajuntaments i en part per aprofitar la inversió i tot el coneixement que ja tenim, entenem, i a més el nou programari semblava que tenia algunes dificultats, sobretot a nivell d'arxiu, i per tant ha semblat que tècnicament hi ha hagut un cert canvi d'opinió, però ha sigut així, amb una estimació tècnica.
No, celebro que l'empresa, diguem, no, inicial s'hagi posat les piles, no, perquè havia quedat realment obsoleta i han hagut altres empreses més dinàmiques que han fet que es posés les piles i que no tinguessin, bueno, primer els costos que representava i la, no, i estava desfasat, estava desfasat. Ja està.
Sí,
perdona, Jaume? Una pregunta. I enviar un PDF als expedients no és molt ràpid, això, un guant com...
És el que t'he dit, Jaume, que intentaríem treballar per fer-vos-ho arribar electrònicament els documents mentre treballem el tema de la gestió interna de tots els expedients. Bé, bona nit, gràcies a tots i gràcies a les persones que ens heu acompanyat.